Anem a això.
Anem a menjar arròs. Una miqueta d'una estrella per vosaltres i l'oli bargalló que no falta.
Una miqueta.
Vinga, va.
No. Sí. No. Sí. Sí. No.
Reconcentrat.
Sí. Sí.
Somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, another love. My tears have been used all.
Any 2005.
Mira, mama, mira, això l'orquestra.
Sergi, deixa la forquilla de ganivet, que et faràs mal.
En Sergi Ambudio sempre ha tingut dos somnis. Dirigir el concert d'any nou i presentar el món a RAC1. Aquest dilluns els farà realitat tots dos. El dia 1, a les 9 del matí, el món especial any nou amb Sergi Ambudio.
Si voleu, passarem junts la ressaca de les campanades amb alguns convidats de luxe i, evidentment, seguirem el concert d'any nou a Viena.
També per any nou, el món a RAC1. Tots som 1.
Aquest cap d'any.
Aquest cap d'any celebra la revetlla amb nosaltres.
Mentre fas l'aperitiu, mentre sopes, mentre fas el raïm i mentre celebres l'arribada del 2024,
fes sonar RAC 1 i RAC 105.
Una nit d'emissió conjunta des de les 9 de la nit fins a les 6 de la matinada.
Amb una selecció de la millor música de revetlla, mesclada i presentada pel Jordi Galís.
Siguin quins siguin els teus plans per cap d'any, acompanya'ls amb la revetlla musical de RAC 1 i RAC 105.
Bones festes
i feliç 2024.
Resum de l'any 2023. Un any d'emergències. Amb Sílvia Solanes i Laia Framis.
Bon 2024. Donem la benvinguda a un nou any i deixem enrere el 2023. Un any d'emergències.
D'emergència climàtica per la sequera. Un any també en què s'han pres decisions d'emergència, com l'amnistia, per evitar repetir eleccions o un govern de dretes, i un any en què l'escalada de violència al Pròxim Orient ha deixat en una autèntica emergència humanitària la Franja de Gaza.
En defensa de la concòrdia entre espanyols, vamos a conceder una amnistia a les persones encausades per el procés català.
Entrem en una etapa inèdita. Dependrà en gran part de nosaltres.
Presidente Sánchez, bon dia, moltes gràcies.
Buenos días, gracias.
El simbòlic pantà de Sau ja és per sota del 7%.
Una de les mesures que inclou el decret d'excepcionalitat per sequera és la de buidar el pantà de Sau i transvasar l'aigua al de Susqueda per garantir la qualitat de l'aigua.
La polèmica amb el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, que ahir, durant l'entrega de medalles, no se li va ocórrer altra cosa que clavar un petó als morros a una de les jugadores, Jennifer Hermoso.
Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido.
Israel declara formalment la guerra a Hamas 48 hores després de l'atac sorpresa del grup islamista. En tot just dos dies, el conflicte ha deixat almenys 1.200 morts.
Proclama l'il·lustríssim senyor regidor Jaume Collboni i Cuadrado com a alcalde de la ciutat de Barcelona.
Que us bombin a tots. Em miren els meus, diu, no ho diguis més. No ho dic més, però ho penso.
L'Organització Mundial de la Salut acaba de dir que el coronavirus, el Covid, ja no és una emergència sanitària internacional.
Una incidència a les instal·lacions de DIF a Gavà obliga a retallar a menys de la meitat el servei de rodalies de la línia R2 Sud i a desviar trens pel Penedès.
És un acord de traspàs que anirà produint-se a mesura que avancem en el temps.
Es verdad que ha subido mucho el precio del aceite de oliva. Es verdad que la perspectiva no es que vaya a haber una bajada a corto plazo, pero sí, en general, que se modere la inflación de los alimentos.
Dani Alves està declarant ara mateix davant el jutge que l'investiga per agressió sexual.
Dani Alves continuarà en presó provisional. L'Audiència de Barcelona ha rebutjat el recurs de la defensa.
No ho puc evitar, ja no sé.
Aquests són alguns dels moments de l'any, però n'hi ha més. Ho resumim el 2023 en un 3 i no res.
...2023, un any d'emergència climàtica.
Catalunya continua immersa en la pitjor sequera de la seva història. L'últim any, ben poques vegades hem sentit això.
Fa 36 mesos que plou per sota de la mitjana i faria falta que plogués en un sol dia el que cau en 10 mesos per revertir la situació.
Aquest 2023 ha plogut molt poc al país. De fet, ja fa 3 anys que plou per sota de la mitjana i la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, és contundent.
El dèficit de precipitació que hi ha a Catalunya equival a la pluja que cau a Barcelona en tot l'any. És a dir, sí, el dèficit aquest acumulat està al voltant dels 500 mil·límetres i la necessitat per sortir d'aquest episodi sec equivaldria a la necessitat que hi hagués un episodi pluges que deixés tot Catalunya inundada al voltant de mig metre.
I aquest dèficit de pluges, tenir el territori tan sec, té moltes conseqüències.
Avui, si em veieu, la portada de La Vanguardia és una fotografia del pantà de la Baells pràcticament desèrtic. El simbòlic pantà de Sau ja és per sota del 7%. La Vanguardia d'Antonio Cerrillo recorda avui en un ampli reportatge que Catalunya travessa un desert de 30 mesos sense grans pluges, 2 anys i mig.
Una de les mesures que inclou el decret d'excepcionalitat per sequera és la de buidar el pantà de Sau i transvasar l'aigua al de Susqueda per garantir la qualitat de l'aigua.
Amb aquestes temperatures, doncs, els boscos estan en situació bastant al límit i més tinguent en compte la situació de sequera que portem acumulada de fa uns quants anys, perquè els boscos a nivell profund, a nivells freàtics, doncs, portem molta sequera que, per tant, estan en boscos en situació d'estrès.
8:21.
10 minuts, el sector agrícola de les Terres de Ponent alerta que si no plou hauran de llançar part de la fruita dels arbres. Els agricultors diuen que hauran de decidir si deixen que la fruita acabi de madurar l'arbre o bé el buiden perquè puguin sobreviure i així salvar futures campanyes.
Primer s'intentarà treure una part de la fruita, però no ho sabem si n'hi haurà suficient.
Entra en vigor l'emergència per sequera en una vintena de poblacions de l'Empordà i el Baix Camp, on viuen 26.000 persones. El consum d'aigua es limita als 200 litres per habitant i dia i els pagesos, en la majoria de casos, no poden regar.
Perdre una collita és greu, però perdre un arbre, sobretot si són arbres joves, s'han de regar. Ens fa por, això.
Aquesta situació és inviable tirar les produccions endavant.
És que és una collita que no podem dir gairebé collita. Ha marcat un rècord històric, però dolent, com mai havia passat.
Clar que ara per ara el que pot fer és sancionar municipis, però no ciutadans particulars. Això és cosa dels ajuntaments. I a Palafrugell, al Baix Empordà, avui hem sabut que multaran 7 comunitats de veïns per regar la gespa en plena sequera.
A Calafell han optat per vigilar des de l'aire amb drons que no s'ompli cap piscina.
6 milions de catalans ja estan en preemergència per la sequera. Des d'avui, els 202 municipis de la Conca del Ter, el Llobregat, no poden gastar més de 210 litres per persona i dia. Són 1.000 litres menys que ara. També està prohibit omplir fonts ornamentals o llacs amb aigua potable. No es pot netejar el cotxe si no és en establiments comercials pensats per aquesta activitat. I s'obliga els clubs esportius a reduir la dotació màxima d'aigua de rec a més de la meitat.
Però atenció, les poblacions que consumeixen molt per sobre de la mitjana.
Els que, els que representa que ho estan fent malament, Atenció.
A veure, el top és Mata de Pera.
Oh!
Mata de Pera, que ha gastat cada mes més aigua que l'anterior des del novembre del 2022.
Fixa.
L'últim registre, que és el de l'octubre, se situa en 468 litres diaris.
Per persona?
Sí.
Pues que els hi tallin l'aigua.
Però no és la campiona en malbaratar aigua. Atenció, Riudellots de la Selva,
sí.
665
litres. Oh!
El municipi de Torrent, 500 litres.
Que els hi tallin l'aigua.
L'Agència Catalana de l'Aigua ja dona per fet que caldrà recórrer els vaixells per poder garantir el subministrament d'aigua. Ara bé, reconeixen que encara queden al mesos a marge, fins al març, per decidir si opten per aquesta via o no.
El govern, de fet, adverteix que si no plou, aviat s'entrarà en una situació d'emergència.
I entrar en fase d'emergència significa que això condiciona forçosament, absolutament, tots els nostres hàbits, totes les activitats individuals, empresarials i, en definitiva, el normal funcionament de tot el país, perquè ens trobarem en una situació com mai abans havíem viscut.
El territori està molt sec, la pagesia pateix, hi ha restriccions, les reserves d'aigua continuen baixant i es prova de tot.
Recordem que el Versió va anar a Montserrat.
Dijous 27 d'abril.
Ja hem arribat. Ja hem fet el cim.
Verge Santa, clementíssima, per vos i el vostre Sant Fill, que del cel en abundància vingui la pluja que ens cal.
No rima.
Dos dies més tard...
La notícia són les pluges, que han regat i de valent bona part del país. Prop del 80% del territori ha caigut una mica d'aigua.
I no són els únics que van optar per aquesta via.
I aquí fa mans i mànigues per mirar d'intervenir. I ara mateix sembla que qualsevol acció és benvinguda. Fins i tot les apel·lacions divines. Avui al migdia el bisbe de Solsona ha organitzat una missa i una processó al Berguedà, a l'Espunyola, concretament per demanar que plogui.
Però el conseller David Mascort insistia a la gent que per si de casa estalviï aigua.
L'aigua donarà tant com siguem capaços d'estirar-la. I jo no m'encomanaré a cap sant ni a cap verge. Jo m'encomano a la ciutadania del nostre país. La fórmula que tinguem tots plegats d'estalviar aigua i allargar-la al màxim possible perquè no hàgim d'entrar en emergència quan nosaltres teníem previst, segur que l'allargarem. I jo, de veritat, amb tota la feina que porto fent en política des de fa molts anys, confio molt més en la gent que no en els sants o en les verges.
Sigui com sigui, a la tardor les reserves de les conques internes ja es van situar per sota del nivell de la sequera del 2008.
I tot això fa que els boscos estiguin molt secs i que s'hagi disparat el risc d'incendis.
Avui pràcticament tot el país es troba en risc molt alt d'incendi. S'ha activat el nivell 2 de 3 del Pla Alfa a 31 comarques i estem a 26 de març. Només queden fora de la zona vermella el Pirineu i les comarques de Girona, amb els agents rurals que han suspès milers i milers d'activitats que podrien implicar perill. Tot plegat mentre l'incendi del País Valencià continua cremant descontrolat. Segons l'últim balanç, les flames han cremat unes 4.000 hectàrees.
L'incendi de Tenerife ja està estabilitzat. Per fi, els bombers ho han aconseguit després de cremar durant més de 10 dies i d'haver arrasat més de 15.000 hectàrees.
Molt pendents de l'incendi de l'Alt Empordà, que crema sense control i que fins ara ha calcinat 570 hectàrees entre Portbou, Colera i Llançà.
Mònica Usart, cap de Meteorologia de RAC1, bon any.
Hola, bon any.
Ara ho dèiem, estem patint una sequera històrica.
Sí, si mirem dades, és una de les pitjors sequeres que hem viscut aquí a casa nostra. Si us hi fixeu, portem gairebé 36 mesos en què la pluja ha estat per sota del que seria habitual durant aquests mesos. Per tant, hem tingut 3 anys sencers de sequera, de mesos que no han sigut humits, de pluges que no han arribat, i fins i tot hi ha zones on aquest últim any no ha plogut ni el 50% del que hauria de ploure en un any normal. Són zones de la Costa Brava, de la costa i prelitoral de Barcelona, punts del Montseny o també sectors del Priorat o la Ribera d'Ebre, o zones que encara han estat pitjors amb un 40% de la pluja que havia de caure, com és l'Alt Empordà o també cap al Penedès i al Baix Llobregat. I en el cas de l'Observatori Fabra, que és una de les sèries més llargues que tenim, aquests 3 últims anys han estat els més secs que han tingut mai, fins i tot en precipitació, que és la meitat del que s'hauria de recollir en un sol any.
Déu-n'hi-do, la sequera és un dels efectes del canvi climàtic, sens dubte, però també ho són els episodis meteorològics extrems. En aquest sentit, aquest estiu es va batre un rècord de calor a Figueres.
Sí, amb 45 graus de màxima. Aquesta va ser una situació molt particular, però que acompanya, com si diéssim, aquest escalfament global que estem tenint. Què va passar aquell dia? Vam tenir una massa d'aire molt càlida que va caure, com si diéssim, sobre de casa nostra. A més, vam tenir una situació d'un vent reescalfat del sud-oest, que són els vents que disparen precisament les temperatures en aquesta zona del país, i a més, en moments de molta insolació, com són els mesos d'estiu, i això va fer que la temperatura s'enfilés fins als 45 graus, que és la temperatura més alta mai registrada a Catalunya. I l'octubre també el vam començar amb temperatures de rècord, i de fet a nivell mundial hem tingut un any especialment càlid.
I Mònica, pregunta difícil, però pregunta del milió. Pluges, calor extrema, com serà aquest 24?
De moment el que veiem més clar, que ja fa temps que ho veiem així, és que seran mesos més càlids del que seria habitual. Sempre que mirem aquests mapes els veiem en taronja o en vermell, que això ens indica que seran mesos amb temperatures per sobre del que tocaria. I pel que fa a la pluja no tenim gaires bones notícies, perquè el mes de gener sembla que serà sec, la precipitació estarà per sota de la mitjana i ja acostuma a ser un mes de poca aigua el mes de gener, exceptuant per exemple mesos com el temporal Glòria de l'any 2020, no? Però normalment és un mes que és sec, i els mesos de febrer i març seran normals, que tampoc són mesos en què recollim molta aigua, per tant de moment no té gaire bona pinta, però sempre s'han d'agafar amb pinces aquests mapes, perquè són mapes que no són tan segurs com les previsions a curt termini.
Doncs els agafem amb pinces i esperem que no es compleixin gaire. Moltes gràcies i bon any, Mònica.
Que vagi bé, bon any.
Per mi la millor notícia de l'any ha estat l'amnistia. Veurem si finalment arriba a bon port, però crec que ha estat, de totes les notícies, una de les millors notícies de l'any. Per molts, la pitjor. Per mi, la millor. La pitjor notícia de l'any, crec que molts la tenim clara, que és la guerra a Gaza, les imatges que estem veient de com una població com la Palestina és massacrada i és, podríem dir, que exterminada. Per mi ha estat aquesta la pitjor notícia de l'any.
2023, any d'eleccions, any d'amnistia.
Aquesta sintonia indica que el 2023 ha estat un any d'eleccions. Vam començar amb les municipals al maig.
Aquesta presidència proclama que l'il·lustríssim senyor regidor Jaume Collboni i Cuadrado com a alcalde de la ciutat de Barcelona.
No hem participat absolutament de cap pacte amb cap formació política.
Que us bombin a tots. Em miren els meus, diuen, no ho diguis més. No ho dic més, però ho penso.
Vostès poden comprendre que no ha estat fàcil donar suport a un alcalde socialista. I ho hem fet perquè sempre he dit que prioritzaríem els interessos de la ciutat de Barcelona.
Xavier Trias va guanyar les eleccions a Barcelona, però Jaume Collboni, que havia quedat segon, va arribar a l'alcaldia amb els vots dels Comuns i el PP i va posar fi a 8 anys d'Ada Colau com a alcaldessa.
Lluc Salella serà el nou alcalde de Girona. Guanyem, Junts i Esquerra han arribat a un acord per governar plegats a la ciutat. Serà un tripartit independentista que tindrà com a vicealcaldessa Gemma Geis de Junts per Catalunya.
I va haver canvi a Girona. El pacte independentista va deixar fora Sílvia Paneque del PSC, que havia guanyat, i també canvi a Tarragona i Lleida, els socialistes Rubén Viñuales i Fèlix Larrosa com a nous alcaldes. Però les municipals del juny també van posar el focus a Ripoll.
La ultradreta arriba al poder a Ripoll. Sílvia Orriols ha sortit escollida alcaldessa de la capital del Ripollès. El desacord entre els altres partits ha permès que la candidata d'Aliança Catalana accedeixi a l'alcaldia en minoria per haver quedat primera.
Es proclama l'alcaldessa la llista més votada, Sílvia Orriols Serra.
Vull fer una crida a la calma, perquè Ripoll no tindrà cap govern d'extrema dreta. Governarem amb senderi, governarem amb responsabilitat i ho farem també amb valentia. Governarem pels ripollesos i no contra els ripollesos. Ara mateix la comtal vila de Ripoll és el bressol i és l'esperança de Catalunya.
El conjunt de Catalunya va guanyar el PSC, però la resta de l'Estat es va imposar el PP.
El PP s'emporta bona part dels territoris que hi havia en joc en aquestes eleccions i arrenca amb vent de cua la carrera cap a la Moncloa. De fet, arrenca amb més de 700.000 vots de diferència respecte als socialistes. Això sí, el PP necessitarà la crossa de Vox si vol recuperar bona part d'aquests governs.
Ha ganado la centralidad frente al radicalismo. Ha ganado el respeto frente a las descalificaciones.
El cas paradigmàtic, el del Tomàs del País Valencià, que fa un gir total cap a la dreta. Els populars han doblat el nombre d'escons a les Corts Valencianes, han engolit tots Ciutadans i 8 anys després recuperen el poder a la Generalitat.
El popular Carlos Mazón serà el nou president de la Generalitat amb el suport de Vox. Ahir a la nit, Ximo Puig, que deixa la Generalitat 8 anys després, i Mazón eren la cara i la creu de la moneda.
És el major honor de la meva vida i sempre ho portaré al meu cor.
Gràcies per haver hecho possible el canvi.
Totes les proclames que s'han sentit més enllà de la mitjanit al PP contrasten amb el silenci del PSOE i la reflexió que ha d'obrir ara el socialisme, començant per Pedro Sánchez.
He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un consejo de ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
Per sorpresa, Pedro Sánchez va agafar a contrapeu a tothom. Sense precedents, les eleccions serien en ple estiu, el 23 de juliol, cosa que va disparar el vot per correu i els temors d'haver d'anar a una mesa electoral quan s'estava fora de vacances. Qui també va prémer l'accelerador va ser Sumar de Yolanda Díaz, que encara estava verd.
Irene Montero ja va assumir públicament ahir que no serà a les llistes de Sumar.
Quiero agradeceros todo el apoyo, todo el cariño y los esfuerzos de tanta gente estas semanas para levantar un veto injusto que Yolanda ha decidido mantener.
Consell Ciutadà de Podem va optar pel pragmatisme, assumir les conseqüències dels resultats del 28 de maig, deixar de llepar-se les ferides per la pèrdua de Montero i mirar al futur.
Podemos asume su papel en esta candidatura. Un papel modesto. Nosotras no vamos a marcar en esta ocasión la estrategia de la campaña. Nuestro trabajo debe ser, y así lo haremos, ponernos detrás de Yolanda Díaz.
Es nuestro estilo vetar. Esto ha sido muy difícil. Ha habido renuncias, ha habido, como saben, de todo.
Tot i que l'aliança va durar poc i dues setmanes després de formar govern, Podem es divorciava de Sumar i s'incorporava al grup mixt. I enmig de la campanya electoral van arribar els primers pactes entre la dreta i l'extrema dreta.
A diferència d'Extremadura, les Balears, el PP no ha tingut manies per entendre's amb Vox al Parlament Autonòmic. Han donat la presidència de la cambra a un diputat de l'ultradreta, Gabriel Lecent, que ha fet tuits i ha escrit articles masclistes, homòfobs, racistes i negacionistes.
O a nivell municipal, a Borriana, al País Valencià, amb conseqüències directes per la llengua.
Populars i ultres han ordenat que retirin de la Biblioteca Municipal de Borriana, una ciutat a les rodalies de Castelló, totes les revistes que tenen en català. Són el Cavall Fort, l'Enderroc, el Temps, el Camacuc i Llengua Nacional.
...23 de juliol, 11 de la nit.
Victòria del Partit Popular, insuficient per governar, un molt bon resultat del Partit Socialista, amb la possibilitat molt difícil de governar.
Convoqué las elecciones anticipadas porque creía, como he creído siempre, que teníamos como sociedad que decidir qué rumbo tomar. O un rumbo de avance durante los próximos 4 años... o un rumbo de retroceso, como plantea el bloque involucionista del Partido Popular con Vox.
Después de 7 años de nuestra última victoria en las elecciones generales, el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones generales.
I així va ser. El Partit Popular va guanyar les eleccions, però ni sumant amb Vox en tenia prou perquè Alberto Núñez Feijóo fos president. Igualment, ho va intentar en una investidura fallida.
En un intent de menysprear els populars, no han volgut que fos Pedro Sánchez qui s'adrecés directament al líder del PP, per això han optat per una segona, o fins i tot una tercera espasa, d'Òscar Puente, que inesperadament s'ha convertit en el gran protagonista d'aquesta tarda, l'exalcalde socialista de Valladolid, que ha estat l'encarregat de respondre a Feijóo.
Sánchez no ha querido venir a esta tribuna porque la presidenta del Parlament de Catalunya ha dicho que lo volverán a hacer y que no le temblarán las piernas. Por eso el señor Sánchez ni a usted, ni a mí, ni a nadie nos quiere contestar sobre lo que va a hacer con la amnistía.
El resultat final d'aquesta votació d'investidura són 172 vots a favor, 177 vots en contra i un vot nul del diputat de Junts, Eduard Pujol, que ha dit primer sí, després no, nova fase, per tant, nova ronda de contactes de Felip VI amb un altre candidat.
Estava clar que Pedro Sánchez tenia opcions, però passaven per l'independentisme i Carles Puigdemont.
Si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric. Un compromís com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat, malgrat alguns intents, des de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714 i el decret de Nova Planta.
Després de setmanes de negociació, el 9 de novembre hi va haver fumata blanca.
Estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica. Una etapa histórica en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una situación política y negociada.
Entrem en una etapa inèdita, una etapa que caldrà saber explorar i explotar. Una etapa, el recorregut i ambició de la qual dependrà en gran part de nosaltres.
I això es traduïa en una llei d'amnistia.
L'acord polític segellat pel PSOE i Junts inclou, com dèiem, la llei d'amnistia que afectaria les causes relacionades amb el procés des del 2012 fins l'actualitat. No s'ha parlat de noms. També una taula de partits supervisada per un verificador internacional.
El president Puigdemont, com diem, acaba d'entrar, per tant, la compareixença és qüestió de segons.
L'acord té 4 pàgines i consta de 3 parts. La primera parla dels antecedents polítics i marca la sentència contra l'Estatut com a punt d'inici del conflicte polític. A la segona es parla d'una oportunitat històrica per solucionar-lo si els dos partits es comprometen a obrir una nova etapa que acabi amb una solució pactada. I la tercera són els acords. Si bé deixen clares les discrepàncies entre els dos partits, també expliquen com anirà la negociació.
I ara ja sí, la investidura de Pedro Sánchez com a nou president del govern espanyol, amb els catalans Jordi Hereu i Ernest Urtasun com a nous ministres d'Indústria i Cultura.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
El Congrés dels Diputats investirà avui Pedro Sánchez com a president del Govern d'Espanya per tercera vegada. Ho farà en primera votació amb majoria absoluta gràcies al suport de 179 diputats de 8 partits diferents. Els del PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, el PNB, Bildu, el BNG i Coalició Canària.
Nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. Esta es la mejor. En nombre de España y en nombre del interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el proceso catalán. También es una medida que puede o no ser compartida por muchos ciudadanos. Y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud.
Señor Feijóo, es más fácil incendiar España que construirla.
No a la amnistía, no a ignorar las víctimas del separatismo, no a borrar delitos de corrupción y terrorismo, no a mediadores internacionales, no a pasar por alto la injerencia rusa en nuestros asuntos, no a Bildu, no a que unos pocos decidan por el conjunto.
Este golpe lo disfrazarán, tampoco inventan nada nuevo. De la misma manera, con apariencias de legalidad, llegaron al poder personajes nefastos como Hugo Chávez, Maduro o Hitler.
¿Ve aquí alguna alternativa a nosotros y nosotras?
Ve aquí a Albert Rivera. Ve aquí a Inés Arrimadas.
Los ve. No, ¿verdad? No se la juegue.
Amb nosaltres no provi de temptar la sort, perquè no li funcionarà. El seu discurs no ha estat un discurs valent.
I tot plegat amb la presidenta madrilenya posant-hi cullerada.
Cueja la polèmica pel fill de puta que va deixar anar ahir Isabel Díaz Ayuso durant la intervenció de Pedro Sánchez quan el president espanyol va parlar d'un suposat cas de corrupció que l'esquitxa.
Difamar-me a mi i a mi família. A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa. Pero yo para mis adentros, sí, lo dije, dije, me gusta la fruta.
Això sí, el PP i Vox es van encarregar setmanes i sobretot dies abans de tirar els ànims al carrer. A Barcelona, moguts per Societat Civil Catalana, i a Madrid, més d'una desena de nits seguides.
Estem parlant de molts centenars de persones, alguns milers, no tots, òbviament, feien la salutació feixista cantant una altra vegada cara al sol.
Estem veient en aquests moments que continua aquestes tanques, sí que hi ha algunes càrregues per part de la policia.
Però en aquest moment és un camp de batalla, hi ha peces de roba, hi ha bambes a la corredissa, hi ha tanques d'aquestes que són fixes al mateix carrer, i a Madrid n'hi ha moltes que han anat per terra. Fa una pudor de cervesa escandalosa.
El carrer Ferraz, en la confluència amb Marquesos d'Urquijo, s'ha tancat, com els altres dies. Policia UNET, que te vote chapote, algun crit de huelga general. Hi ha un noi amb un megàfon que es fa escoltar molt. Insults, evidentment, a Pedro Sánchez, també a Puigdemont.
I encara una altra derivada de l'acord d'investidura. Per primer cop, el català va entrar oficialment al Congrés i s'han fet mans i mànigues perquè també ho sigui Europa.
Jo avui aquí parlaré en català.
En aquesta cambra ressona per primera vegada, sense censura.
Facer, en definitiva, que este Parlamento se parezca más... Sortea un día dugu, hau da egia.
Jordi Armenteres, delegat de RAC1 a Madrid, bon any.
Bon 24.
Un final de 2023 frenètic, eh?
Frenètic no només al final d'any, sinó segurament... tot aquest any que deixem enrere. De fet, ara hauríem d'estar en campanya electoral o vindríem d'unes eleccions espanyoles que s'haurien fet fa 4 dies si no s'haguessin avançat després del daltabaix de les esquerres a les autonòmiques i municipals del maig. I tot això és el que ha acabat condicionant els pactes, la política i la governabilitat.
I escolta, i aquest trencament entre Sumar i Podem, com acabarà afectant a la legislatura?
Doncs que des d'ara és un actor més en la negociació, i si Podem ja ha fixat moltes exigències des del mateix govern executiu, ara que no hi són, òbviament l'estratègia de pressió és l'única que tenen. Això ho saben, això ho sap el PSOE, això ho sap Sumar, però més enllà d'això hi ha una fragmentació de l'esquerra que tothom admet que no beneficia en cap cas a les forces progressistes, i l'any que ve hi ha calendari electoral, i això ho saben sobretot les dretes, que òbviament també ho aprofitaran.
I els acords d'investidura podríem dir que són dels més progressistes de la història de la democràcia espanyola?
La història ho dirà, segurament no. A priori, les 200 mesures del programa de govern entre Sumar i el PSOE sí que ho són. Una altra cosa és que es compleixin i que s'acabin aprovant, perquè no oblidem que s'hauran de negociar amb 7 partits més.
I quin paper veus que jugarà? De fet, juga ja en algunes comunitats el binomi PP i Vox. Com veus aquesta relació?
Aquí hi ha un element clau que explica tota la política espanyola en aquests moments, que és la polarització entre dretes i esquerres, un fet que de fet és inèdit, que no ha arribat a Catalunya o que té molt pocs precedents. És un contrapoder en tota regla a l'Estat, començant per Madrid, però també per València i per Andalusia, i a més hi ha control del Senat per part del PP, que hi té majoria absoluta, i Vox és company de viatge. Això també implicarà que tot l'any que ve el Senat posi pals a les rodes a tot el que s'hagi de debatre i aprovar.
Veurem, doncs. I l'agenda prevista per aquest 24?
D'entrada, una negociació que és clau, que és la dels pressupostos. Si Pedro Sánchez aconsegueix aprovar pressupostos, garantirà no només un any, sinó com a mínim 2 anys de legislatura, i després el calendari electoral, perquè hi ha eleccions que poden ser clau, en certa manera, les basques i les gallegues, i després les europees, on torna a votar tot l'Estat.
Perfecte, doncs anirem veient com va aquest 24. Moltes gràcies, Jordi.
Salut i bon any.
També ha estat l'any en què la princesa Leonor ha fet 18 anys i ha jurat la bandera i la Constitució, i d'adeus a la política. Ernest Maragall ha deixat l'Ajuntament de Barcelona, i Íñigo Urkullu i Arnaldo Otegi no repetiran a les eleccions basques previstes per aquest any 24.
Hola, sóc l'Angelines, que treballo aquí a la competència de la RAC1. Bueno, si això que fan aquí és treballar. I per mi, la millor notícia de l'any ha sigut la Copa d'Europa, que van guanyar les noies aquestes del Barça, que juguen al futbol, que va d'això de lo d'Europa. S'ha entès, oi?
El Barça di futbol, el Barça di futbol és una molt bona notícia. Quina és la pitjor notícia de l'any per mi? La pitjor notícia és que encara no som independents, aquesta és la pitjor notícia, i que ens espien. Això ho hem sabut en guany. I que no només ens espien, sinó que no passa res, que espia, és català, no passa nada.
Escolti, ja. Perdoni, jo sóc el Jep Cabestany, sí. I a mi no m'han espiat, vull dir, parli per vostè.
No, la veritat és que a ell no... Vostè no té... No hi ha motius per espiar-los a vostè, perquè vostè forma part de vostè sap la por ellos? Pues vostè
sí.
No és ellos, vostès són els altres. S'entén això?
L'independentisme ha tancat l'any fent president a Pedro Sánchez, però el va començar amb Esquerra negociant i forçant canvis del Codi Penal. Tot i la reforma, el Suprem va mantenir la inhabilitació a Oriol Junqueras i Jordi Turull.
Avui entra en vigor la reforma del Codi Penal espanyol que deroga el delicte de sedició i que modifica el de malversació. Això obre diferents fronts judicials que probablement portaran cua sobretot al Tribunal Suprem.
En la seva petició de revisió de sentència demanen l'anul·lació de totes les penes, tant la de sedició com les de malversació.
També hi ha hagut canvis en la situació dels exiliats. El jutge Llarena va retirar el delicte de sedició Marta Rovira i Clara Ponsatí. Els hi quedava desobediència, que no implica presó, i això va aprofitar justament l'exconsellera de Junts per tornar a Catalunya el mes de març.
Clara Ponsatí ha baixat les escales del Col·legi de Periodistes i ha començat aquesta caminada que l'ha de portar fins al Born.
S'han desencadenat tots els fets que han passat aquesta tarda, que són molts, que han acabat amb la detenció de Clara Ponsatí, el seu trasllat a la Ciutat de la Justícia.
Intentant detenir un eurodiputat.
Malgrat aquest moment, l'exconsellera no ha oposat resistència i ha acabat pujant al cotxe dels Mossos.
La lletra petita, però ha deixat en llibertat Clara Ponsatí, que ara mateix surt de la Ciutat de la Justícia per la porta lateral, la porta per on surten els detinguts.
Malgrat els canvis al Codi Penal, la justícia europea va obrir la porta a extradir Carles Puigdemont. Per una banda, el Tribunal General va retirar la immunitat com a eurodiputats a Puigdemont, Comín i Ponsatí. De l'altra, però, el Tribunal de Justícia aclaria que es podia rebutjar un euroordre si afectava els drets fonamentals d'una persona o d'un grup identificable. La justícia responia al cas de Lluís Puig, però era extrapolable a la resta d'exiliats.
Sobretot, es reconeix també una cosa que des de fa temps estem dient. Hi ha una minoria nacional catalana que li han dit grup identificable objectivament. Que bonica, eh? És poesia pura.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea deixa les extradicions en via morta. Posa condicions, a més, a la presentació de noves euroordres, que a la pràctica les fan inviables.
Adrià Santasusagna, cap de política de RAC1, com estarà la situació?
Doncs mira, ara mateix Carles Puigdemont i companyia el 5 de juliol van perdre la immunitat, però el mes de setembre van presentar un recurs contra aquesta decisió. Això fa que fins que la justícia europea tombi aquest recurs o li doni la raó a Puigdemont estiguin en una espècie de llim. És a dir, tot apunta que la resposta a aquest recurs no arribarà abans que hi hagi les eleccions europees i per tant el cas podria quedar en aquest núvol fins que automàticament quedin no res perquè la legislatura europea ja estarà esgotada.
És que t'anava a dir també, tots aquests girs de guió amb l'amnistia queden en paper mullat?
Quedaran en paper mullat quan Puigdemont sigui realment exiliat. És a dir, el procés és llarg, veurem què arriba abans, si l'amnistia o la decisió final de la justícia europea, i això fa de mal pronosticar, perquè tot plegat seran tempos llargs. Però és evident que si Carles Puigdemont és amnistiat, podria recollir la seva acta a l'estat espanyol i llavors sí, ser eurodiputat sense problemes.
I quan creus que Puigdemont i la resta d'exiliats podran acabar tornant?
Aquest 2024 sí que hauria de ser l'any dels efectes de l'amnistia, però és complicat saber exactament en quin moment. Primer de tot, ha de superar el tràmit parlamentari. El PP, que té majoria del Senat, intentarà allargar i provocar que la votació sobre l'amnistia sigui com més tard possible, i els càlculs és que el mes d'abril el tràmit parlamentari hagi acabat. Aquí és on comença el tràmit judicial, i és que cada tribunal decideixi aplicar l'amnistia en cada cas i veurem com ho fa, un procés que pot quedar parat quan els partits com PP o Vox previsiblement presentin aquest recurs contra la llei. Però si tot va bé, el proper Nadal ja podríem passar tots a casa.
I se n'ha parlat molt de l'amnistia, però ben bé a qui beneficia, està clar?
Absolutament a l'independentisme, això sense cap dubte. Com a mínim, tornar a tenir tothom lliure i haver aconseguit que el PSOE doncs, hagi fet aquest pas endavant amb l'amnistia, això és una victòria de l'independentisme. I aquest pas endavant també beneficiarà i molt a Salvador Illa i al PSC aquí a Catalunya. Segurament els pot perjudicar aquest primer tram de legislatura, però a la llarga els beneficiarà.
Ara ho comentaves una mica, les relacions amb el PSC, a la política catalana com acabarà repercutint?
Doncs dependrà molt de com avancin aquestes taules de partit, sobretot els seus resultats. Aquí tothom, evidentment, mira cap a les properes eleccions del Parlament i tot apunta que Salvador Illa, el PSC, pot guanyar. Ara bé, no en tindrà prou per fer govern. Per tant, veurem qui té més bona sintonia, si amb Junts o Esquerra, i si s'atreveixen aquests dos a governar amb ell. Això sense descartar que els dos partits independentistes, evidentment, es puguin tornar a entendre. Però, de moment, la veritat és que la relació és més bona entre Esquerra i el PSC o Junts amb el PSC que no pas entre Esquerra i Junts.
I fem una mica d'agenda pel 24.
A veure, tenim una data marcada al calendari, diumenge 9 de juny, que és quan es faran les eleccions europees. Aquí veurem si Carles Puigdemont es torna a presentar i què passa amb ell, i que això serà l'avançada de les eleccions al Parlament. De moment toquen al febrer del 2025, però això ja és una cursa contra rellotge per guanyar posicions, i veurem si s'acaben avançant o no, perquè la política catalana ja sabem que passa de tot.
Perfecte, molt bon any, Adrià.
Bon any.
El 2023 deixa un altre nom propi, el de Laura Borràs.
Laura Borràs demana suspendre el judici després de saber que la resta d'acusats han pactat amb la fiscalia per incriminar.
En càrrecs, hi havia unes feines que no superaven els que té la llei, es feia amb el procediment que marcava l'administradora a la institució de les lletres catalanes, i aquesta feina estava ben feta amb objectes diferents, per qüestions diferents i amb banys diferents. Per tant, en cap moment s'ha vulnerat la llei de contractes.
Que el TSJ l'hagi condemnat a 4 anys i mig de presó i 3 anys d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental. El tribunal considera aprovat que va fraccionar contractes quan era al capdavant de la institució de les lletres. Ara bé, el tribunal mateix, que la sentencia, considera que el Codi Penal preveu unes penes mínimes massa altes, excessives, per la gravetat dels fets que considera provats. I per això ja demana que se l'indulti.
El Parlament ha decidit retirar l'escó a Laura Borràs.
Ja no és diputada al Parlament, hauria d'entrar el següent a la llista de Junts per Catalunya i queda vacant també la presidència del Parlament.
Tot plegat en un 2023 que ha estat any de canvis també al govern, en part provocats per moviments electorals i d'altres per renovar cares després de mesos a l'ull de l'huracà, com per exemple l'exconseller d'Educació Josep González Cambray.
El president ha aprofitat el relleu de Jordà, que farà tàndem amb Gabriel Rufián a la llista d'Esquerra al 23J, per deixar caure dos consellers tocats, Josep González Cambray, Juli Fernández i Teresa Jordà. Són Anna Simó, nova consellera d'Educació, Esther Capella, Territori, i David Mascort, al capdavant d'Acció Climàtic.
Aragonès justifica els canvis per agafar impuls a mig mandat i no ha volgut reconèixer explícitament el desgast dels consellers que relleva. Cambray estava a la corda fluixa de fa temps per l'estiventós amb la comunitat educativa i Juli Fernández havia quedat fora de joc després de l'acord amb el PSC per construir un tram de la B40 que ell havia combatut quan era alcalde de Sabadell.
Aquests canvis arriben en el moment en què es compleixen 2 anys de la meva presidència i coincideix, doncs, en el que és amb la convocatòria electoral del 23 de juliol. Però el motiu fonamental és que després de 2 anys tenim l'oportunitat, doncs, de posar-hi energies a renovar.
La gestió de Cambray quedarà marcada per les seves disputes amb els sindicats, que ben aviat li van posar la creu quan va anunciar l'avançament del calendari escolar. Des d'aleshores, el conseller no ha aconseguit signar la pau, ni tan sols amb la incorporació de 3.500 docents que hi va haver el mes de gener.
Això després que el govern canviés les aliances, que en més o menys mesura hi havia hagut des del 2017, per pactar pressupostos amb el PSC de Salvador Illa.
Pere Aragonès i Salvador Illa segellaran aquesta tarda l'acord de pressupostos i el govern els portarà demà al Parlament. La Generalitat celebra que s'hagin desbloquejat els comptes gràcies al pacte amb el PSC, que inclou un apartat centrat en les infraestructures.
Es preveu projectar la B40 al quart cinturó, consensuar com s'ampliarà la capacitat de l'aeroport del Prat i continuar amb la tramitació urbanística del Hard Rock.
Vostès saben que arribar aquí no ha estat fàcil. Si fos pel govern haguéssim acabat, doncs, molt abans, però en tot cas ara no és el moment de retrets, no és el moment d'excuses, és el moment de mirar endavant.
I el PSC assegura que amb aquest acord de pressupostos Catalunya passa de la inèrcia a l'acció.
No, no, tanco. Arriba acord, però no hi ha res compromès. N'hi ha, diguem-ne, cap acord d'estabilitat, ni molt menys. Jo tampoc tinc un interès en desestabilitzar les coses. També vull deixar-ho acabar. Però no hem firmat aquest acord. Punt.
Però aquest 2023 que deixem enrere també ha deixat altres titulars. Van començar l'any amb una cimera hispano-francesa a Barcelona.
Pere Aragonès ha saludat avui Emmanuel Macron i ha tocat el dos abans de sentir els himnes a la cimera hispano-francesa que està en marxa aquesta hora a Barcelona.
Hem vist com Sánchez encaixava les mans amb Aragonès i han xerrat durant 40 segons. Després encara hi han tornat un parell de minuts més tots dos sols mentre esperaven l'arribada de Macron. Segons la Generalitat, Aragonès ha traslladat a Sánchez que el procés sobiranista no s'ha acabat.
Ha volgut utilitzar la cimera d'avui per intentar imposar una percepció que no s'adiu a la realitat. Intentar imposar la percepció que el conflicte polític entre l'Estat espanyol i Catalunya ja s'ha resolt, que ja no existeix. Però la realitat és tossuda.
Esquerra diu que Junqueras havia de marxar abans d'hora de la manifestació perquè tenia un compromís. Sigui com sigui, Junqueras se n'ha anat després de l'escridassada que li ha fet un grup de persones amb crits de fora, botifler i alguns insults.
La manifestació ha sortit de la protesta unitària de Montjuïc i ha aconseguit arrossegar més de 2.000 persones fins al consolat francès a prop de la plaça Catalunya.
Catalunya. S'hi han estat però poca estona. Quan volien anar cap a la Via Laietana, els Mossos els han barrat el pas.
Sánchez no ha verbalitzat la frase del procés acabat, el que li retreia Pere Aragonès en la conversa que han mantingut abans que plantés els himnes i abans que comencés la cimera. El president espanyol posa en valor que Aragonès ha estat a la recepció, tot i haver marxat abans.
Dentro de unos días va a haber también otra manifestación en Madrid donde se va a reivindicar todo lo contrario. Pero yo sí creo que entre lo que ha sucedido hoy, jueves, y lo que va a suceder en Madrid el sábado, es donde se encuentra la amplia mayoría de este país.
Els ciberatacs i l'espionatge per Pegasus també han estat notícia.
El govern vol arribar fins al fons per aclarir el ciberatac del 9N ara que l'ha reivindicat un empresari israelià.
Els serveis jurídics de la Generalitat estan estudiant una possible denúncia d'aquest empresari israelià i fins i tot pensant doncs, què hi pot haver darrere o qui hi pot haver darrere.
Es tracta de Tal Hanan, que va ser subcomandant de l'exèrcit israelià i expert en tecnologia.
L'independentisme denuncia el cas Pegasus davant el Parlament Europeu. Esquerra, Junts i la CUP demanen a l'Euro Cambra que s'arremangui per aclarir quin és el responsable i evitar que repeteixi un altre cas d'espionatge polític. Alguns diputats del Parlament s'han reunit aquesta tarda amb la delegació d'eurodiputats que avui i demà és a Madrid per investigar l'anomenat Catalan Gate.
I tres noms més quedaran al recull del 2023. D'una banda, el de Primo de Rivera per la seva exhumació.
Les despulles de José Antonio Primo de Rivera ja són al cementiri de San Isidro, a Madrid, i han arribat fa uns minuts.
Crits d'enaltiment del franquisme i de la seva figura, al voltant, tu deies, d'uns 200 falangistes amb indumentària franquista, amb camisa blava, amb cartells, no n'hi ha cap, això sí, que ensenyi l'àguila franquista, la llei ho prohibeix, i cridant, entre d'altres, tot això. José Antonio
Primo! De l'altre, l'excomissari Villarejo, encenent polèmiques des del món arracó en un cara a cara amb Artur Mas.
Me imagino que en esa operación Cataluña había el manejo de fondos reservados del Estado y se debía pagar a confidentes para que explicaran determinadas cosas. ¿Es así o no?
Sí, y ¿sí? Le puedo decir que la inmensa mayoría de esos fondos los adelanté yo, los anticipé, como he hecho en muchas otras ocasiones, en el último juicio que han celebrado, que no me pagaron nunca, ¿no? Sí, pero
¿de cuánto estamos hablando?
Pues el señor Javier de la Rosa se le dio, yo creo que más de 250.000 euros. En el caso del señor Rosell, fue Laporta el que nos dio esa información.
¿Cómo?
Sí, vamos, la gente del entorno del presidente, que lo había echado, creo recordar, y ahí había una persona que usted protegió bastante, un tal Martorell, que seguía y sigue trabajando con el CNI.
I un tercer nom, Ramon Tamames, candidat a la moció de censura fallida de Vox.
Resum de l'any 2023. Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
91.285 91285 de la sèrie 1001.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. RAC 1. El diumenge 31 de desembre és l'hora de fer balanç. A les 3 de la tarda, el resum informatiu de l'any. Dues hores per explicar el 2023 en un programa de la redacció d'informatius de RAC1.
Aquest 2023 ha plogut molt poc al país.
En defensa de la convivència entre espanyoles, defiendo hoy...
I de 5 a 7 de la tarda, el resum esportiu de l'any. La crònica de 12 mesos de la redacció d'esports.
Campions, 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 campions!
El diumenge 31 li posem enllaç a l'any amb els resums informatiu i d'esports. Els podreu tornar a escoltar tots dos el dia 1 de gener. Per cap d'any posem el 2023 sota la lupa. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Any 2005.
Mama,
Sergi, deixa la forquilla de ganivet, que et faràs mal.
En Sergi Embudio sempre ha tingut dos somnis. Dirigir el concert d'any nou i presentar el món a RAC1. Aquest dilluns els farà realitat tots dos.
El dia 1, a les 9 del matí, el món especial Any Nou amb Sergi Ambudio.
Si voleu, passarem junts la ressaca de les campanades amb alguns convidats de luxe i, evidentment, seguirem el concert d'Any Nou a Viena.
També per Any Nou, el món a RAC 1. Tots som 1. Resum de l'any 2023. Un any d'emergències. Amb Sílvia Solanes i Laia Framis.
Hola, sóc el Jordi Basté i... Home, la bona notícia és que l'Organització Mundial de la Salut, que diríem no és una organització excessivament optimista, cada vegada que hi ha una roda de premsa, ens va dir aquest any que la pandèmia del coronavirus per fi s'havia acabat. Jo crec que aquesta és la notícia positiva en un any que precisament no està ple de grans notícies positives. En trobarem algunes, però que en general, com a grans notícies, no ha estat una gran collita aquest 2023. I la mala notícia, evidentment, una vegada més, que sembla impossible, però que relativament a prop d'on vivim, al marge de la guerra que continua havent-hi a Ucraïna, hi ha una segona guerra oberta, una vegada més, que és entre Israel i Palestina, i que això, directe o indirectament, ens afecta a tots.
2023. L'extrema dreta guanya terreny.
A nivell internacional tanquem un any molt mogut. Hi ha hagut terratrèmols amb milers de morts. Al Pròxim Orient hi ha més violència que mai. La guerra d'Ucraïna continua enquistada. Hi ha hagut intents de cop d'estat a Rússia o al Brasil i el populisme de dretes ha guanyat les eleccions a l'Argentina o als Països Baixos. Però anem a pams. Comencem al Brasil, que va començar l'any amb un ensurt.
Com acabem de saber, al Brasil, centenars de seguidors de l'expresident Jair Bolsonaro han envaït la seu del Congrés Nacional en una manifestació. Demanen que s'intervingui militarment al país per enderrocar, diuen, el president Lula da Silva.
Fa uns minuts que prop de entre 1.000 i 1.500 seguidors radicals de Jair Bolsonaro han passat el control policial.
La capital del Brasil recupera mica en mica la normalitat després de l'assalt de milers de simpatitzants de Jair Bolsonaro contra la seu dels tres poders del país. Per forçar un cop d'estat.
La policia va tardar unes hores en reunir prous efectius per presentar-se als llocs dels fets i va expulsar a tots els invasors.
Ja n'hi ha més de 300 de detinguts. Això després de que Lula hagi acusat l'entorn de Jair Bolsonaro de l'acció.
I aquest 2023 també hi ha hagut un intent de cop d'estat a Rússia.
Especial informatiu.
Arrenquem aquesta hora un especial informatiu a RAC1, de nou com ja fèiem aquest matí, en plena ressaca de la revetlla de Sant Joan, pel que ara mateix és la qüestió que centra l'atenció de tota la premsa mundial, que està passant des d'aquesta matinada i que està en marxa, continua en marxa. Una revolta militar interna que té elements de cop d'estat i elements de guerra civil a l'interior de Rússia.
I Evgeny Prigozhin declara obertament la guerra al lideratge militar de Moscou. Els acusa d'haver bombardejat amb míssils i matat desenes dels seus soldats i promet represàlies.
El grup paramilitar ha començat aquesta matinada una revolta armada contra el Kremlin i asseguren que els seus 20.000 soldats ja s'han fet amb el control de ciutats com Rostov del Don, que és on habitualment l'exèrcit rus dirigeix les operacions contra Ucraïna. El president rus Vladimir Putin els acusa de traïdors i avisa que la resposta serà contundent.
Poc s'imaginava Vladimir Putin que la invasió d'Ucraïna que va posar en marxa el febrer del 2022 derivés en una guerra que ja fa més d'un any i mig que dura i en una rebel·lió armada en contra seva. Al juny, el líder del grup paramilitar Wagner es va revoltar contra Vladimir Putin. Acusava el president rus d'haver assassinat desenes dels seus mercenaris i de tenir una estratègia erràtica en la guerra a Ucraïna. L'intent de cop d'estat començava la nit del 23 de juny, Sant Joan, i durant gairebé 24 hores els seus tancs enfilaven cap a Moscou i el món mantenia la respiració. Tot això fins que...
El col·lectiu paramilitar Wagner ha fet mitja volta. Fa una mica més d'una hora ha acceptat aturar el seu avanç cap a Moscou després de la mediació del president de Bielorússia, Alexander Lukashenko. Ja ha traslladat a Vladimir Putin la decisió del grup mercenari d'aturar la rebel·lió que, quan eren a tan sols 100 quilòmetres de la capital. La contrapartida, que rodin caps al Ministeri de Defensa, Serge Giró.
El líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, assegura que marxen per evitar un bany de sang entre la població russa.
Wagner.
Volien desmantellar el grup Wagner. Vam sortir ahir, el 23 de juny. En un dia hem avançat centenars de quilòmetres cap a Moscou. Durant aquest temps no hem vessat ni una gota de sang dels nostres combatents. Ara ha arribat el moment en què la sang es podria començar a vessar. Davant d'aquest risc, estem fent retrocedir els nostres convois i estem tornant als campaments d'acord amb el pla que hem acordat.
Plano.
El grup Wagner decidia, doncs, aturar el cop d'estat i el seu líder, Yevgeny Prigozhin, s'exiliava a Bielorússia, però... Dos mesos després...
L'Agència de Transport Aeri de Rússia ha informat que ha mort el líder del grup Wagner, Yevgeny Prigozhin.
Segons el Kremlin, Prigozhin, que només fa dos mesos va desafiar Vladimir Putin atacant Moscou després de rebel·lar-se, hauria mort en un accident d'avió després que l'aparell s'estavellés en estranyes circumstàncies ahir a la tarda, amb 10 passatgers a bord. L'entorn del grup militar privat no té cap dubte que darrere la mort de Prigozhin hi ha la mà negra de Putin...
Pel que fa a la guerra, el front militar està enquistat amb avenços i retrocessos mínims però constants dels dos bàndols. La guerra d'Ucraïna, doncs, que continua, però des de principis d'octubre ha quedat a un segon pla internacional.
És una de les principals notícies d'abast internacional pel doble atac per part de milicians de Hamas cap a Israel amb el llançament de coets des de Gaza.
La guerra entre Israel i Hamas ja ha provocat més de 3.000 morts.
El que també és un dels grans titulars d'aquesta tarda és el moviment de la Unió Europea que ha congelat tota l'ajuda pel desenvolupament a Palestina.
Sal, bona tarda.
Hola, em sents?
Sí, sí, et sentim perfectament. On estàs?
Estic a Barcelona. Ara escoltarem un boom. Han sigut... 15 minuts intensos de projectil, però molt forts. El vidre ha tremolat, però moltíssim. Jo tinc el turmell, crec que ha fet pols. Veig fum.
La guerra al Pròxim Orient es reactiva el 7 d'octubre. Hamas va llançar un atac sense precedents sobre Israel. Va ser un atac sorpresa, de matinada, per terra, mar i aire. Van assassinar més de 1.200 persones i en van segrestar 240.
Els analistes de tot el món encara se'n fan creus, no s'expliquen com un dels exèrcits més poderosos del món i probablement el sistema d'intel·ligència militar amb més recursos del planeta no va poder preveure ni fer res contra la incursió física per terra, a peu, rebentant tanques, murs o torres de guaita de centenars de milicians de Hamas en territori israelià. Israel té decretat l'estat de guerra, ha mobilitzat reservistes i el president feia advertències a la població de Gaza perquè fugís, perquè la, deia, la recerca de terroristes de Hamas seria a tot arreu i amb tota la força.
Des d'aquest matí, Israel està en guerra. El primer objectiu és alliberar el territori de les forces enemigues que hi han entrat i restaurar la seguretat i la pau. Però farem pagar un preu molt alt als que ens han atacat perquè ningú cometi l'error de sumar-se a aquesta guerra.
Des de llavors, Israel ha bombardejat sense parar la franja de Gaza, tret d'uns dies de treva.
Israel i Hamas acusen mútuament d'haver disparat el coet que ahir va destruir part d'un hospital del centre de Gaza. Fonts palestines apunten que l'explosió hauria deixat entre 300 i 500 morts, també centenars de ferits. L'exèrcit hebreu l'atribueix a un llançament fallit de coets des de Gaza per part de la Jihad Islàmica, un grup terrorista vinculat a Hamas, mentre que l'autoritat palestina ho nega i assegura que és una atrocitat contra el seu poble, que marcarà, diuen, un punt d'inflexió en la guerra contra Israel.
Israel admet l'atac d'aquest migdia a un camp de refugiats del nord de Gaza. Segons les autoritats palestines, el bombardeig ha matat més d'un centenar de civils i també ha deixat 400 ferits.
Sobre el terreny, l'exèrcit d'Israel ha llançat aquesta nit una altra pluja de bombardejos damunt de la franja de Gaza. Desenes de míssils han tornat a esclafar edificis, molts d'ells residencials, i han deixat un balanç provisional d'almenys 29 civils morts i una vuitantena de ferits. Entre les víctimes hi hauria 8 membres d'una mateixa família que dormien junts al menjador de casa seva.
Les represàlies israelianes han devastat la franja de Gaza. En menys de 3 mesos deixen vora 20.000 morts i gairebé la meitat són nens. I del món aquest any també destaquem 3 terratrèmols molt importants.
Parlem de Turquia, que ahir, en menys de 12 hores, va viure 2 dels terratrèmols més violents que s'han registrat mai a Europa. El primer, de matinada, de magnitud 7.8, el segon al migdia, de magnitud 7.5.
Les xifres no paren de créixer i alhora també amaguen la realitat. Hi ha 6.200 edificis comptabilitzats a tot el país de Turquia que han caigut. Això és el que ens hem trobat aquí, a Osmaniya, a 150 quilòmetres de l'epicentre. Fa uns minuts parlàvem amb aquest veí
Un relat molt cruel.
I have three cats in the building.
Tinc tres criatures atrapades en aquest edifici. La resta de la família és en un parc prop d'aquí que s'espera. Mentrestant, jo sóc aquí esperant que arribin els bombers per rescatar els meus fills.
Tres QR cats.
Això és el que ens deia el micròfon de RAC1 davant d'un edifici de diverses plantes esfondrat.
Continuem tenint la mirada posada al Marroc. Ja són més de 2.000 els morts, segons la darrera actualització de dades del govern marroquí, del terratrèmol que es va desencadenar divendres a la nit a prop de Marràqueix, el pitjor en magnitud de la història recent del país. 2.000 morts i creixent.
Hi ha zones on no s'hi ha pogut arribar, hi ha desenes de pobles de l'Atlas incomunicats.
I un nou terratrèmol ha sacsejat l'Afganistan aquest matí. Ha estat 48 hores després de la cadena de sismes que ha deixat un balanç provisional de vora de 2.500 morts.
El terratrèmol de Turquia i Síria, segons l'últim balanç, hi van morir gairebé 60.000 persones i el del Marroc gairebé 3.000. Turquia és precisament un dels estats on aquest any hi ha hagut eleccions. Recep Tayyip Erdogan les va guanyar de llarg, tot i les crítiques per la gestió d'aquest terratrèmol.
A més, Argentina ara és president Javier Milei, un populista d'extrema dreta que, entre d'altres coses, vol legalitzar la venda d'òrgans i que feia campanya amb eslògans com aquest.
¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen!